L'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre, benvinguts a una nova entrega del Tribuna Preferent aquí a Ràdio Sabadell, al canal de Twitch, també a l'antena, a l'streaming de la 94.6. Avui, que és dilluns 3 de novembre del 2025 i que... Bé, estem en un moment d'impàs, segurament en uns dies de calma, després d'una setmana que ha estat molt, molt, molt intensa al Centre d'Esport Sabadell, amb 3 partits en 8 dies, amb 2 empats a la Lliga contra el Nàstic i contra el Joventut Torremolinos, i amb aquesta classificació també per la segona ronda de la Copa del Rei, que aquí no l'hem comentat en aquest espai, al Tribuna Preferent, però el Sabadell ara fa uns dies va segellar aquest passi a la segona ronda de la Copa. Ho va fer, a més, havent de recórrer a la pròrroga a Sa Pobla, i amb tot aquest desgast, amb tot aquest acumulat de minuts, doncs segurament a l'equip li va donar pel que li va donar aquest passat dissabte al camp de Joventut Torremolinos, i bé, va aconseguir rascar aquest puntet que fa que el Sabadell, doncs, després de superar el primer quart de competició, continuï invicte i continuï en aquesta zona de playoff. Per tant, bon balanç per aquest equip, que fent la projecció ràpida s'aniria a final de temporada aproximadament als 60-61 punts. Per tant, bé, veurem quin balanç fan avui els nostres tertulians d'aquesta setmana, d'aquest primer quart de campionat pel que fa al Centre d'Esport Sabadell. Abans de res, abans d'entrar en matèria, us vull recordar una vegada més que participar té premi al Tribuna Preferent. Avui, de fet, no els porto a la taula, no tinc aquí els premis a la taula, però han d'arribar, aquests productes de marxandatge del Sabadell. I vaja, us he de recordar una vegada més, a tots els guanyadors, sisplau, que reviseu les vostres safates de missatges aquí al canal de Twitch, perquè si no tornarem a posar, a partir de la setmana que ve, ja en circulació aquests premis que no veniu a buscar aquí al carrer Doctor Puig. Els tornarem a posar en circulació, com dèiem. Vinga, va, som-hi, anem a entrar en matèria. Mira, abans de res, crec que la pregunta de cada setmana la responc ja. De Pau Fernández, cap novetat? Cap novetat de Pau Fernández. Si hi ha novetats, us explicarem, però em sembla que és un tema on no hi haurà novetats, en positiu, com a mínim. Oriol Miralles, què tal? Com estàs? Benvingut.
Bona tarda, què tal?
Bé, avui tenim tertúlia de clàssics, del Tribuna Preferent, perquè tenim l'Oriol a la dreta i a l'esquerra l'Antonio Gómez i el José Casas. Què tal? Com esteu, senyors? Benvinguts.
Bona nit.
Bona tarda.
Bé, d'entrada, us volia llançar la pregunta ja de quin balanç feu d'aquesta setmana del Sabadell, no només de l'empat contra el Torremolinos. Al final, el Sabadell, bé, 2 empats de Lliga, 2 empats més que podrien haver estat victòries, per ser justos, i també aquesta classificació per la segona ronda de la Copa del Rei. Oriol.
Jo almenys un aprovat de llarg. Hem passat ronda, tenim opció ara un segona, crec que no hi ha opció primera.
Falta veure els grups, però sí, fa tota la pinta. Sí, fa tota la pinta, sí.
I en quant a la Lliga, hem superat, doncs, 200 i pico o 300 quasi minuts de tota la plantilla i hem guanyat 2 punts, que al final, puguis o no, sempre volem guanyar, però el joc està mantenint-se com va començar. No hem perdut el fuell aquest que molts cops diem ja fallarem, però estem jugant igual de bé. Falta potser ser més resolutiu? Potser sí, però està responent, i quan el resultat o el joc, bueno, el resultat, perdó, demana que l'equip s'esforci, ells ho fan, sigui a minut que sigui. Així que jo almenys content amb la que respecta.
I aquí a l'altra banda de la taula, què?
Sí, contents també, contents. L'únic que, bueno, són 7 empats i 3 victòries a Lliga. L'eliminatòria de Copa també l'any passada. Però, bueno, hi ha un 11 tipus que tothom el coneix pràcticament avui, a dia d'avui, i a mi em fa por quan alguns jugadors d'aquests 11 tipus que tenim totalment a dia d'avui, diguem, pues no estigui. Tothom sap que Kaiser i Bonaldo estan molt rendint molt bé, Foli, no cal dir, Quadriurri molt bé també, i potser a la part de dalt, bueno, López Pinto molt bé també, el Priego bé també, i bueno, no és que hi hagi dubtes, sinó perquè a més Corsi i Escudero són els que hi ha, no? però bueno, falta aquesta miqueta de gol que és el que estem reclamant, perquè bueno, segurament la gent set empats no vol, vol alguna victòria més, però bueno, l'equip de moment es pot donar un aprovat perquè estan encaixant poc gols, i bueno, s'està rendint a un bon nivell, no? Segurament ningú esperàvem que fos quart a jornada 10, no? Llavors, pues, bueno, hem de competir, hem de seguir lluitant, i bueno, i el divendres més.
I millor, tant de bo.
I millor, evidentment.
José.
Jo, personalment, content per la Copa, perquè és una cosa que lamentablement no toquem molt sovint i sempre fa il·lusió, i més quan ja comencen a arribar equips de superior categoria. I a la Lliga content, és el que deia l'Oriol, no? Competim bé, dona gust anar a la Creu Alta a veure futbol, i crec que tots haguessin signat un inici de temporada així. Sembla que aquest any no patirem. I a sobre, si podem estar allà dalt, sí que és cert que...
Aquí toca fusta, toca fusta, l'Oriol.
Sí que és cert que sempre és millor sumar de 3, però bueno, l'equip fa per guanyar. Ara falta aquest toc de sort de cara a gol, però molt content.
La setmana passada amb el Nàstic i el dia del Teruel a casa, l'equip ho va fer tot per guanyar.
És que poc... No, se li pot,
per guanyar,
no se li pot demanar massa. És a dir, més enllà de l'encert, que ara entrem en matèria amb el tema de l'encert, més preocupant, molt més preocupant seria si l'equip no estigués en aquesta disposició de generar i de guanyar els partits. Sí, si estigués guanyant partits per allò, per pura xiripa, com se sol dir.
Però la pilota entra o no entra, però l'equip ho fa tot per guanyar. A menys aquests dos partits a casa amb el Teruel i amb el Nàstic, que jo recordi, bueno, ho ha fet tot per guanyar. Llavors, l'aficionat o el soci... Penso que es pot anar content a casa perquè l'equip ho ha fet tot per guanyar. Quan un equip ho fa tot per guanyar o ho intenta tot, bueno, a vegades la pilota entra, la pilota no entra, però bueno, el futbol és així, no? Diguem.
Jo recordo partits l'any passat de sortir empatats i dir quina sort, i aquest any és... Ostres, surto del camp, o crec que sortim general tots del camp, dient que bé que han jugat. És a dir, no pensem, a vegades ens sap greu el punt, no, potser no pensem tant en el punt, diem, escolta, és que ha faltat aquesta, ha faltat aquella, però és que ho hem intentat tots han posat el seu esforç, tots han corregut amb tres pulmons amunt i avall. No hi ha gaire cosa a dir en quant a esforç i entrega. És a dir, almenys el que deia a Ferran Costa de l'entrega, de que sentin que subin la samarreta, que s'entreguin per a l'equip, ho estan fent. En aquest sentit, fa anys crec que no podíem dir alguna cosa així, de dir, ostres, costava que els jugadors sentissin com aquests, els colors de veritat sota la pell.
I no només ho diem nosaltres, ho diu un tal, recordo que l'altre dia a Instagram ho deia un tal Jordi Branzuela, per exemple, que ell les ha vist de tots els colors, i destacava precisament això, a Instagram, el tema de l'entrega, de la sort de tenir jugadors que estiguin tan identificats i que arribin a aquest final de setmana tan fets pols, perquè alguns jugadors, és que el dia del Poblense gairebé no podien aguantar-se drets, i l'altre dia, parlant malament, es van cascar 90 minuts més a Torremolinos, i al final la benzina arriba fins on arriba, però és que l'equip va tornar a fer una... sobretot a la primera part, tornar a demostrar el joc que ens està agradant tant, que és tan vistós en aquest inici de temporada.
Sí, i l'equip tira tot el partit, i això, clar, al final la segona part estan ja una mica fosos, però el que sí que s'està veient molt és que la resta d'equips, sigui a casa, sigui fora, minuts 60, minuts 70, cap enrere, aguantant l'empat com sigui, i tu atacar, i no parar. I no entren, mira, perquè no tenim sort, però és això, que
la primera part va ser molt bona l'altre dia de Torremolinos, i la segona, possiblement, la benzina del partit de Copa, sobretot a la pròrroga, pues, va passar una mica de factura, però la primera part de l'equip va ser amb un 0-2 o 1-2 o 1-3, no hagués tingut un resultat molt just, diguem. Però que ja et dic, la segona part l'equip va ser on va acusar una miqueta la benzina del partit de Copa, no? Potser.
És que al final és normal. Hi havia jugadors que venien de jugar 120 minuts i...
Però inclús et diria que va ser més mentalitat, jo crec, sensació de l'equip, de dir, tenim un 0-1 i venim de jugar l'entresetmana 120 minuts. Rentabilitzem al màxim, tenim els 3 punts i si hem de tornar a apretar, que crec que al final que vam fer quan ens van empatar, sí, sí. Si ens empaten, tornem a apretar. I al final els últims, que quan haurien d'haver d'acusat aquest cansanci, potser haurien sigut els últims 30 minuts, des que ens van empatar els 65,
sí,
crec que va ser.
Sí, bueno, més o menys.
Van tirar fins al final i crec que vam tenir com 5-6 ocasions més en aquell temps. És a dir... Però bueno, l'important és que feia anys que no passàvem de copa. No passàvem la ronda de copa i quan la teníem.
Esteu contents, per la copa, llavors?
Sí, sí,
sí. Sí, sí,
perquè... Us feia il·lusió.
És un al·licient. Sí.
Ara que ja arribem a la segona ronda...
Perquè pugui tocar i perquè... Bueno, ja veurem, no? El que toca, i si porta gent, no porta gent, és una bona caixa, bueno, ja veurem.
Oi, veus l'equip que tira i dius, i per què no serem nosaltres aquest any una mica la sorpresa? No, clar, escolta. Cuidado,
perquè tinc un dubte ara mateix. Si nosaltres vam estar en la segona ref l'any passat, comptem com a primer o com a...
Com a primera, segon? Com a primera.
Com a primera. Ah,
sí. Sí, sí, això ja ho van canviar i entrem, ja vam entrar com a primera a la primera ronda.
Sí, sí.
Si no, segurament a la primera ronda ja ens hagués tocat jugar.
No, no m'hi ha fixat.
Preguntàvem, per cert, abans pel tema del sorteig. El sorteig és dimarts.
El dia 11.
Dimarts de la setmana que ve. Tampoc podem aportar massa cosa més. Ens agradaria estar especulant aquí sobre possibles rivals, etc. Però, clar, s'han de fer aquesta nova distribució geogràfica, tallar Espanya, tallar la península en dues parts i a veure si toca... Que em sembla una bajanada, perquè igual et toca... Divideixen el país a nord-sud i et toca anar... Bé, tu jugues a casa, sí, però al Depor igual li toca anar de Corunya fins a Sabadell.
Però demostrat sí, estar al final, que hem jugat una de les cantonades,
sí, sí,
i hem fet almenys 10 quilòmetres per anar a Lugo que per anar a San Luqueño. És, al final dius... Si fa no fa, els mateixos quilòmetres del màxim de distància ja crec de totes les puntes o de les puntes. No hi ha gaire...
Ara no té massa sentit per mi, el fet de fer una divisió geogràfica sabent que et toquen a 1.000 quilòmetres no té massa sentit.
No, cap ni un.
Però bé. Mira, hem llançat la pregunta aquí a un dels cairons del Twitch, a veure si... Va, us la llenço vosaltres també. Ja sé que hi ha gent que també l'està responent per aquí al chat. El Murphy deia, m'agradaria el Zaragoza, portaria gent i crec que podem guanyar-los. El Marc diu Zaragoza. Llesca per aquí deia amb Antonio Stoikov, el Depor, amb Antonio Hidalgo i amb Stoikov. El Pachaco deia, amb la sort que tenim encara ens tocarà l'Andorra. El Chao diu, ens tocarà l'Andorra, m'agradaria Zaragoza o Depor. Vosaltres què? Qui us agradaria? Algú que us fa il·lusió més? El punt d'il·lusió i després el punt de ei, potser podem donar la sorpresa.
Jo sé que un primer no pot tocar, però l'Espanyol portaria molta gent, eh?
Però no se us fa una mica repetitiu l'Espanyol? L'altre dia dèiem amb el Sergi.
Però portaria molta gent, eh? Portaria molta gent, eh?
Posats a escollir primera, Betis. Posats a escollir primera?
I segona, que segurament és el més realista.
Jo per també una tornada a casa d'Hidalgo, Depor.
El Depor, eh?
Jo faria més, Stoikov i altres. També jo crec que hi ha un punt que també de que pugui tornar a casa Hidalgo, que jo crec que també hi ha una certa estima, sí, del que ens va portar, del que crec que també va... Tot i que per mi la destrucció va ser correcta en el seu moment, crec que també hi ha una part emocional,
sí,
a mi que ens agradaria a tots, jo crec que...
Jo el més assequible. Per passar ronda, tio.
Clar, és que
no m'assegura.
Tornar a passar ronda comportaria ja un primer, ja, no? Evidentment.
Sí, sí, això segur.
Llavors,
ja toquen calés, eh? Ja toquen calés, eh?
I llavors, pues bueno, el Zaragoza està en un mal moment ara mateix, no seria un mal rival, però bueno...
Bueno, inclús un Castellón portaria gent, també.
Jo crec que Zaragoza i Depor són els dos equips que porten més... Sí, podrien portar més gent.
Possiblement.
De segona, eh? D'equips de segona divisió.
Sí, possiblement.
A partir d'aquí veurem, perquè insisteixo, que igual fan el tall com està fet a la primera federació i ara estem parlant del Depor i del Zaragoza. Bé, el Zaragoza, encara, si agafes Aragó podria entrar, eh? Però el Depor, no.
Està lluny.
Però bé, després, ara no tinc en ment qui va caure, dels segones, però no sé, potser un Sporting, un Racing, són aquests equips que també doncs, tenen el seu pedigrí,
sí,
la seva història.
Sí, que gent no portaria, no, millor, molta gent. Sporting, Racing, bueno... És un rival complicat, però gent, a millor, en quant a caixa, doncs no portarien. Bueno, s'hauria de jugar aquesta eliminatòria i intentar passar-la, evidentment.
M'he dit Castellón i estava eliminat.
Sí, correcte, ara estava pensant també, el van eliminar.
Sí. Antoniano.
Correcte, correcte, el va eliminar l'Antoniano. El Marc preguntava per aquí si a la següent ronda entren els quatre restants de primera, és a la tercera, vull dir, aquesta segona no, sinó a la següent, quan entren els de la Supercopa. Alguns apunteu per aquí pel xat també el tema del Betis. Evidentment, és molt complicat, però si el Sabadell pot jugar contra un primera, o hi ha aquesta opció de jugar contra un primera, el Betis segurament és qui més gent et porta a l'estadi,
sense cap dubte.
Sense cap dubte, ho hem vist en el partit recent. Però bé, veurem.
Esperar.
L'hem de deixar una mica en stand-by, la Copa. La Copa, després entrarà la Copa Catalunya, també en acció, a finals de novembre, però de moment...
Però calentar motors sempre va bé.
Sí, no, i la setmana que ve en parlarem, en tornarem a parlar, perquè al final, insistim, d'aquí a 8 dies és el sorteig, el Sabadell, doncs, segurament... Bé, segur que jugarà a casa contra molt probablement un segona divisió, per tant, bé, ens tornarem a engrescar amb aquesta Copa. Però va, anem a reprendre una mica el fil del que era la Lliga, del que és la Lliga, perquè bé, alguns dels comentaris que heu deixat per aquí abans anaven en aquesta línia, el tema del gol. El Dani deia abans, és una llàstima no materialitzar ocasions quan està sent infinitament superiors. El Pacheco deia també que amb aquests 4 gols en contra hauríem d'anar a líders. Bé, comentaris que anaven una mica en aquest sentit, el tema dels empats també, deia el Miguel Ángel per aquí que no eren empats de tancar-se al darrere i de resar, que al final l'equip, el joc de l'equip està engrescant, deia el Vicenç per aquí també, espera que ara he perdut el comentari, aneu escrivint i se'm va actualitzant això i se'm queden molt enrere els comentaris, però... Venia a dir que si a la jornada 10 ens diuen que estaríem en aquesta situació, realment ho haguéssim signat amb els ulls tancats. I ara estem afegint-li una mica el punt aquell d'exigència, no? Acabar de buscar l'excel·lent en aquest inici de Lliga.
Quan ho tens, suposo que és quan dius, bueno, anem a buscar al final de tot el resultat, sempre li busques el què, el però. Llavors jo crec que al final... En un sentit té sentit del fet que nosaltres estiguem dient bueno, hauríem desitjat això des de principi de temporada, però ara que estem aquí, ja que estem exigint, ja que estem veient que no li hem de donar el punx a l'equip de dir lluiteu perquè ho estan fent de per si, anem a buscar alguna cosa més. És a dir, al final una afició ha de ser exigent en certa manera, dir, bueno, anem a un punt més i si els hem d'exigir, en certa manera, doncs, sempre constructivament, ara mateix no podem ser destructius, però si hem d'exigir a l'equip doncs, una mica més de materialització, de gol, doncs jo crec que podem fer-ho sempre quan sota el respecte d'entendre on estem i d'on venim.
Sí, això no estàs aquí de casualitat. Has tingut rivals forts i tal, i estàs aquí perquè tot estàs guanyant, llavors, clar, exigim més.
Evidentment, la gent segurament... Bueno, jo crec que ara mateix a la porteria no hi ha cap dubte. A la línia defensiva no hi ha cap dubte. A la línia medular, amb un quadre i urri, no hi ha cap dubte. I possiblement a dalt la gent pot tenir alguna dubte amb Kostia i Escudero, no?
Sí, teniu dubtes amb
Kostia no. I Escudero? No, jo dic que la gent pugui tenir dubtes amb Kostia i Escudero.
Ho deia Antonio per això, perquè estan arribant alguns missatges de... Bé, fins i tot buscar al mercat d'hivern un nou, algú que no està massa satisfet, però...
Al final són dos davanters de la categoria. No estem parlant dos davanters de segona ref. Llavors això va per ratxes, també. Escudero ha fet 30 gols.
Sí, sí, amb la Jefira, sí, en
3 anys. O sigui, al final no estem parlant de qualsevol. Kostia també és un davanter considerat a la categoria, que ve de l'Hèrcules. Potser pensem que aquests davanters no són... Però jo els donaria continuïtat, que se l'està donant Ferran Kostia, de fet, els dos. Estan jugant les últimes jornades els dos. I, bueno, penso que se li ha donat aquesta continuïtat a aquests davanters perquè són dos davanters de la categoria. No estem parlant dos davanters de segona ref ni de tercera ref. Buscar un davanter al mercat d'hivern...
Quan el mercat està limitat també de nous,
no sé si igual ens estem avançant molt però... i canviar la situació d'aquí a 2 mesos, però
jo no crec que Ferran Kostia estigui descontent amb els
davanters.
Treballen molt i estan
baixen moltes pilotes d'esquena, la juguen amb els extrems.
Jo crec que tenim molta varietat a l'hora de jugar. Tenim dos nous que poden ser referència. Tenim Joel, Javi López, Miguelete, que ens poden donar molta versatilitat també, com a, inclús ja no com a extrems o inclús com a interiors. Potser jo el que sí, més que mirant la delantera, miraria al mig del camp per buscar un migcampista per mi més de qualitat, que pogués donar suplència, inclús descans en aquests moments, inclús ara ja és tard, no? Però en moments en què tinguem partits i acumulació de minuts, per donar descans a Quadri i a Urri, que crec que són els tecnificats en quant a minuts. Uh-huh. Jo crec que el moment en què abusem d'ells massa i ens perdem un d'ells, crec que aquí sí que hi ha el forat. Crec que aquí hi ha un forat de aquí poso. Reconverteixo una copa a Ronaldo o agafo un del sub-23 que no sé si... Sergio Cortés, ara ho parlàvem abans d'entrar, és molt bon jugador, però considero que li falta aquest any minuts, i crec que no sé si faria la mateixa feina que està fent Urri o Quadri. Per mi, quan està entrant...
És que la feina de Quadri i Urri són...
Són dos titans,
Són paraules majors,
I que vulguis o no, em perdó, però l'edat que tenen els dos... estan a flor de vida.
Sí.
Els dos, al final.
No, però és que el joc de Quadri i de Urri no és de Sergio Cortés.
No.
És un home que li agrada tocar la pilota cap amunt, cap avall, cap un costat, cap un altre, però no és un home de ficar el peu, no és un home de ficar el cos.
De trencar molta línia.
Llavors, és un perfil diferent de Sergio Cortés. I jo crec que això ho sap Ferran Costa. El que passa és que ara mateix és el que té.
Jo sé que has de mirar
perquè està Jan Molina,
miraria això.
Està Jan Molina, està Sergio Cortés, està Quadri, està Urri.
Jordi Ortega també, que va debutar l'altre dia a Sa Pobla.
Però bueno, sabem que no té molts minuts.
Sí, però també hem de ser conscients, i no sé, igual m'estic avançant molt, però també de... No sé si parlar de limitacions econòmiques del Sabadell, bueno, però sí. que tampoc...
Potser
s'ha fet una plantilla... No de les barates de la categoria, però tampoc de les allò d'anem a despilfarrar aquí diners.
Bueno, aquí tens el Nàstic.
El Nàstic i l'Ibiza i l'Hèrcules i el Real Múrcia.
I l'altre grup igual.
Són
plantilles
de... I guaita com estan, no?
No, la part bona és que tenim un equip consolidat. És a dir, crec que hi ha un equip general que dius tinc 13-14 jugadors que a més puc anar a la fi del món. I això també et dona seguretat en certa manera, inclús en segones parts, que al final, no sé on ho vaig llegir l'altre dia, dic que al final necessites avui en dia 16 jugadors mínim, els 11 i 5 d'això, que jugaran tots els minuts, i al final des de la banqueta sortiran jugadors que marcaran molts gols. Llavors necessites 16 jugadors. Considero que potser... ens falta un o dos, però...
No, ja, això quan s'apropi la data segur que en parlem cada setmana, eh?
Sí, segur, perquè hi ha un 11 tipus, com he dit jo abans, hi ha un 11 tipus i a partir d'aquí, si hi ha lesions, si hi ha sancions, que les haurà segurament, aunque no vulguem, però les haurà, pues ja veurem com pot reconstruir l'equip del Ferran, no?
Jo és que al davant, no sé, igual és percepció meva, però és cert que el Sabadell tampoc dona xifra espectacular de gols, però tampoc és de les més baixes. És cert que amb tot el que genera li podries demanar allò que portés dos, tres gols més, que s'haguessin traduït en dues, tres victòries més, però tampoc veig... És que al final, ara repassada també una mica números, si no m'he equivocat, al final Escudero porta tres gols, diria, en Lliga.
Sí,
Kostia tot just es va estrenar a Santo Domingo, està agafant ara protagonisme. És cert que el dia del Nàstic va enviar una, per exemple, al Travesser, també, i que ahir, el dissabte va tenir una força clara al Pozuelo, però jo no considero, sincerament, que els davanters, hosti, crisi o falta de gol, no, o la plantilla, hi hagi allò de dir sequera... No,
mira la resta d'equips i és el que tu dius, estan...
Sí.
Treus a Europa, Atlético Madrileño...
És que són els dos únics, que estan disparats.
I algun més que va amb 10-11, però ja estàs allà i la resta estem tots més o menys.
Qui ho diria, Jordi Cano, amb 100 gols,
Sí, sí.
Un jugador, segons res, de tota la vida,
Però mira, al final, quan jugues a l'equip on està també el teu germà, que caus... Que coneixes la casa, que coneixes les mesures del Nou Sardenya, que estàs a gust.
Que el Sabadell ha d'anar, abans d'anar a Can Dragó.
També.
El Sabadell ha d'anar al Nou Sardenya
no hi ha previsió, no?
D'aquí 400 jornades.
canvi el tema de canvi anar a Can Dragó abans?
Em sembla que no.
El Sabadell heu d'anar al Nou Sardenya. D'aquí 400 jornades, em sembla. Però bueno...
Que el millor símptoma de que estem bé és això, que estem pensant en què podríem fer a l'hivern, saps?
Sí, sí, i tant. Jo, mira, aquí el que diu el Miguel Ángel, per exemple, que m'ha agradat molt el comentari que feia, de que el Sabadell ara mateix no podria fitxar la plantilla que té, que tothom al final s'està revaloritzant amb la plantilla, amb l'any, amb la temporada que està fent el Sabadell. I coincideixo també en això, que el problema no és el número de gols, sinó aquesta diferència entre la quantitat d'ocasions que genera l'equip i les que acaben entrant. Però, escolta, jo em preocuparia molt més si el Sabadell ara es fos un equip de dues, tres ocasions per partit.
Sí.
Però bé. I el Murphy deia, també falta gol en general, de les altres línies, no només dels davanters. És que potser també hi ha jugadors aquí que potser han de fer aquest passet endavant, no? Hem vist jugadors, crec que era el Chau abans, que deia pel xat, Miguelete ha tingut algunes ocasions clares aquesta temporada, el Nàstic també, Antequera. Falta aquell puntet d'encert, sort, els porters també aturen, són millors que l'any passat a Segona Federació.
El golet de Kaiser, de...
Sí,
que l'altre dia un Aldo Marca de córner, però...
No, i Urris, que estic veient, inclús, que està provant més que l'any passat.
Però bueno, el futbol pot canviar una setmana o una altra, jo sempre ho he dit.
Sí, i tant.
Llavors, el que una setmana no entra, a les dues setmanes t'entra, no una vegada, t'entren dos.
També estàvem amb aquesta cantarella just abans del Corcón, per exemple, i el dia del Corcón López Pinto va clavar dos golaços.
És que López Pinto està fent una temporada que jo no me l'esperava, la veritat, perquè venia de l'Ibiza de no jugar molt, però aquí s'està destapant, de moment. Jo sóc un fan d'ell. A banda esquerra.
Veig per aquí, per cert, moltes preguntes amb tema Jan Molina. Que amb Jan Molina jo crec que també hem parlat per tancar el tema mig del camp. Té l'alta mèdica? Sí. Té l'alta competitiva? Ja va dir Ferran Costa que encara no. Per tant, allò de molta calma i tranquil·litat amb Jan Molina. Però vaja, ja sabem el que hi ha. I tampoc ens agafa aquí... No sé. Tant de bo estiguis per jugar més sovint, però clar, sabem que és un futbolista que
Repetim el mateix d'abans. Si Quadri i Urri no estan, tenim un problema. Perquè el que ve darrere, amb tots els respectes, evidentment no millora a Quadri i a Urri. Però bueno, és una opinió que segurament tinc jo i segurament té molta gent del Sabadell.
És que clar, estem parlant de dos futbolistes que podrien estar per nivell a segona divisió.
És que són estratosfèrics els dos.
Llavors, pues,
increïble.
Cadascú que analitzi o vegi de la manera que vulgui, no? Perquè Quadri i Urri és... Bueno.
Estem parlant ara mateix com si fossin dos jugadors consolidats a primera ref i venen de segona ref.
Estan debutant.
És com dius... Que deu jornades dius, bueno, és que Quadri i Urri haurien d'estar a segona divisió.
Sí, allò de dir, o pugem o l'any que ve no estaran aquí, no?
Sí. Aquest és un comentari que l'agrada fer molt,
Sí, ja es fa o què?
Sí, joder. No comentes mucho lo de Urri i Quadri, que por Twitter que no.
No li donem l'MVP, que...
Però quin nivell,
És increïble.
Quin nivell.
És increïble. Cada setmana que fem el recull aquí a Ràdio Sabadell dels vots de l'MVP és Quadri, Urri. Sobretot Urri, Urri...
I sap greu perquè hi ha molts altres que estan jugant molt bé i estan fent coses molt bé, però és que... insultant a vegades que juguen molt.
És insultant, lo de Quadri i Urri al mig del camp.
És una qualitat superior. La veritat és que aquí el Sabadell té un dels millors mig del camp de...
Sí. I que s'entenen molt bé, a més.
Sí.
Que fan una bona dupla. O sigui, a vegades que dius... Bueno, hi ha altres equips potser de primera ref que tindrien millor qualitat en quant a migcampistes, però és que, a més, a la manera que estan connectant... crec que no és comparable. Hem de veure altres equips, hem de jugar contra altres equips i veure com juguem contra ells, però de moment, pel que hem vist a casa i a fora contra el Sabadell, ara mateix cap dubte.
Mira, Quadri diu per aquí el Quim, que és el nou Makelele. Recorden que és cert que a Urri hem d'anar també en compte a partir d'ara, perquè està percebut, té 4 targetes grogues ja. El Murci també destaca el cas de Joel Priego com una de les sorpreses positives. Jo crec que en la línia del que deies tu, Antonio, abans, de López Pinto, Joel Priego, aquests futbolistes, aquests 10 futbolistes fins i tot, que són els... Teniu un article, per cert, al web de Ràdio Sabadell, els 10 més utilitzats, i després hi ha aquí un salt fins a Kostia, Miguelete, aquest jugador número 11, que Ferran sí, Costa va variar.
Escudero, de moment, és fixa.
Sí, sí, Escudero és fixa, sí, sí.
És fixa.
Evidentment.
Potser hauríem de mirar quan fem la cinquena d'Urri. Que la setmana que ve tocaria contra el Betis B.
Sí, tu ja, potser... ja estàs pensant que aquest divendres és bon dia, eh?
Perquè...
bon dia.
Potser seria bon dia.
Sí.
Potser. Ah, si el Betis Deportivo continua amb aquesta tendència... Sí, però no sé si això ja per la jornada 10 pots estar especulant de...
Estic posant... Bueno,
sobre la taula. Però,
sí, deixem-ho aquí, ja està.
Molt bé. Mira, preguntava per aquí abans el... Bé, preguntava, feia el comentari el Vicenç, deia ganes de tornar a veure ja Genar, un home molt important per nosaltres. De Genar hi ha bones notícies, perquè si no ens han enganyat, i fins demà no podrem sortir de dubtes perquè l'equip s'entrena a Sant Oleguer, s'espera que ja entre demà dimecres comenci a treballar amb el grup, Genar. De fet, fins i tot podria arribar a tenir l'alta mèdica aquesta mateixa setmana, abans de divendres. Divendres hi ha partit, però és molt aviat. Ja el que diem sempre, l'alta mèdica i l'alta competitiva, però bona notícia que Genar Fornés, si tot va bé, insistim, aquesta mateixa setmana torna a entrenar ja amb el grup, i per tant... de cara a futurs compromisos, sense anar més lluny, ara que comentava l'Oriol aquí el tema de Betis Deportivo, doncs per què no pensar ja en tenir-lo a la convocatòria i tornar a ser un home important, com malauradament va ser només una jornada, perquè va jugar només una jornada contra l'Eldense, Genar Fornés, i la veritat és que aquell dia va ser dels millors de l'equip de Ferran Costa. Un minutet per sobre de dos quarts, ens aturarem un moment per la publicitat, perquè ja que hem tocat la línia defensiva, quan tornem hem de parlar d'un nom propi. Avui entrevista amb Arthur Bonaldo, que és, mira, referent a l'article, el primer jugador que arriba als 1.000 minuts jugats aquesta temporada amb el Sabadell, i realment ens està meravellant a tots el brasiler des d'aquesta nova posició de central. De seguida tornem.
Hi ha llocs on l'humor sembla impossible, i justament allà és on més falta fa. Fa 25 anys que a Pallapopes portem l'humor als hospitals, transformant l'estat emocional de pacients, famílies i professionals. Perquè quan incorporem la cura emocional, la salut millora. Entra a pallapopes.org i descobreix el poder de la cura emocional.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. On compren els professionals? Obramat.
El desamor, la ironia, la nit, el carrer i sempre, sempre la poesia més bohèmia. Tot això i molt més ho tindràs a Pacte entre cavallers, tribut a Sabina. Un espectacle ple de nostàlgia de la bona, amb les cançons que tots ens agrada cantar. Dissabte 8 de novembre a les 9 de la nit, Pacte entre cavallers, tribut a Sabina. A Bada Música, a la plaça Laietana 48 a Sabadell. Aconsegueix les teves entrades a Entradium. Segur que no t'ho perds.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.
Vinga, Vinga, som-hi, que estem de tornada aquí al Tribuna Preferent, el novè de la temporada, el 175 ja en total, ens hem apropant al 200 i continuem fent tertúlia aquí a l'estudi, al plató de Ràdio Sabadell durant la publi. Com sempre diem, entre tots els participants al chat de Twitch, la setmana següent doncs sortegem, en aquest cas, productes oficials del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, avui no us els puc ensenyar, però els tindrem, de debò, no és una falsa promesa. Per tant, sortejarem dos productes, que encara no sé què són, però els sortegem. La setmana passada va ser una autèntica bogeria, però una autèntica bogeria, perquè vam tenir fins a 90 participants diferents al chat del Twitch. Roger Benet, posa't les mans al cap, eh? La participació de la setmana passada. A partir d'aquí, no sé si vau participar vosaltres
jo no,
la setmana passada.
No?
Tampoc.
No? Vale, sortejarem tres coses. Ja que tenim 90 comentaris, o 90 usuaris diferents, sortejarem tres coses. Vinga, va, Oriol, comença tu, de l'1 al 90.
68.
Vinga, el 68, el marco per aquí, ara els direm, eh? José.
El 9.
El 9. Antonio.
El 15.
El 15. Doncs mira, vaig per ordre. El 9 és el Franxo, 98. El 15 és el Charlio, /823. I el 68 és el Carn, /7CU. Per tant, torno a repetir, si us plau, reviseu les vostres safates d'entrada a Twitch, mireu que no tingueu un missatge de Ràdio Sabadell, allà us donem totes les instruccions per venir a buscar el premi. Si no, això és gairebé amenaça 100%. A partir de la setmana que ve tornem a posar en circulació els premis que tenim allà acumulats al despatx de Sergi Garcés. Però bé, vinga, va, som-hi, que ens queden encara 25 minutets de tertúlia. Parlàvem aquí durant la publi, mira, podem fer extensiu a la gent. Què farà Ferran Costa quan torni Gennard Furnés? I fins i tot afegiria un altre nom a la tertúlia, Carlos García, que també està lesionat i sí, que també es va fer un lloc a l'11 en aquelles setmanes en què sí, Kaiser no va estar per sanció.
El dubte que hi ha és si tornarà a la defensa de 5, com va començar a principi de temporada, o seguirà mantenint la defensa de 4. Jo, personalment, la defensa de 4 m'agrada, perquè Kaiser i Bonato estan molt bé, i Ton Ripoll i Estals no estan malament, tampoc. Però, clar, Gennard Furnés estava molt bé.
És que la pretemporada, fer una pretemporada, jo crec sí, que, dic, si arriba a ser la temporada, dic...
I Carlos García Díez, pues, també va estar molt bé quan ha tingut que actuar, no? Llavors, pues, bueno, ja veurem què decideix el míster, no? Perquè té opcions i té varietat per escollir a veure el que més necessiti l'equip, no? Segons la circumstància, no? I segons el partit.
Sí.
Aquí ho tenen clar, eh? Els primers comentaris que arriben, el Romà diu posar 5 al darrere i el Sergi diu quan torni Gennard, crec 3 centrals sí o sí.
Que horror, ja hem passat amb David Català, que no volíem la defensa de 5 i ara l'estem demanant.
El Martí diu per aquí també que jugàvem defensa de 3 per donar més profunditat als dos laterals alhora, l'Oriol Gennard titularíssim. Aquí parlant, el Baixa Navarro diu, com he dit abans, que entri Gennard i que Bonaldo al mig del camp. I és que Bonaldo...
És que Bonaldo està molt bé.
No tocava aquí, eh?
No, és que Bonaldo, si Cuadri i Urri estan, Bonaldo no ha d'anar mig del camp. Ara, Bonaldo, si Cuadri i Urri no estan...
És que jo crec que Bonaldo ni el consideren ja com a opció. No. Bé, no sé, en un moment donat sí, però jo crec que ja no és ni opció al mig del camp.
Defensa de 5 i els laterals una mica més lliures i ja està.
Defensa de 4, millor diu el Raül. L'Oriol diu Chino al mig del camp. El Raül, Bonaldo, Kaiser, Gennard, això és indiscutible. El Lluís diu la clau és mantenir la doble referència a dalt, ens està donant molta presència. Realment també aquí hi ha la contrapartida, no? Si tu passes a jugar amb 5 al darrere, potser t'has de replantejar el tema de jugar amb dos al davant, perquè tots no hi caben a l'11.
Jo crec que jugarà amb 4,
amb 4,
perquè jo crec que amb Kostia i Escudero ara mateix té l'11 una mica definit.
Tot això, evidentment, ha de tornar a Gennard, s'ha de posar a to, sí, ha d'estar per jugar els 90 minuts, vull dir que...
El que parlàvem una miqueta abans, jo crec que ens aniria bé tenir a Gennard de tornada per també donar altres possibilitats al nostre joc, que ara crec que els altres equips ens estan llegint, ja començant a llegir i el que estem jugant, i tenir altres opcions. El que sí que crec que ens falta és al mig del camp arribada. Però que parlàvem també al moment del descans, Urri i Cuadri no són persones que, o no són jugadors que de moment estiguin arribant molt de segona línia, cosa que l'any passat, per exemple, sí que teníem a Sergio Cortés o... Bueno, Sergio Cortés, com a referència, va marcar, va ser quasi dels màxims golejadors i teníem moltes referències a una arribada de mig del camp. Aquest any no estem tenint, estem depenent purament dels davanters extrems. És a dir, la resta, menys el cap de cap de Bonaldo i alguna cosa més, però és purament atac.
Sí, t'estan faltant gols a aquesta de segona línia.
El Romà vaticina que divendres marca Urri. Vinga, deixem aquí el comentari. A veure si és veritat, que tenim moltes ganes de celebrar un gol d'Urri en Lliga.
S'ho mereix.
I tant que s'ho mereix. Al final, qui s'ha afegit també, ara parlàvem d'aquest nom també, qui s'ha afegit a la nòmina de col·legiadors, i és important perquè a més té molta presència aèria, és Arthur Bonaldo. Parlàvem del seu nom, que ens està meravellant també amb el seu rendiment, però a sobre li va afegir un gol l'altre dia, va obrir la llauna al Pozuelo de Torremolinos amb aquesta dia en el minut 5, i realment està completant un inici de Lliga, vaja, un nivell molt, molt alt al brasiler, també contrastant amb les dificultats, amb els problemes que va tenir la temporada passada, no només en aquesta posició de pivot, sinó també per aquestes lesions musculars que va arrossegant un parell d'ocasions i que va provocar doncs, que no tingués massa continuïtat. Enguany ho està jugant pràcticament tot, només s'ha perdut 13 minuts, és el jugador de la plantilla amb més minuts en partits oficials, en total 1.007 de 1.020 minuts, que és una autèntica barbaritat, i amb ell, amb el de Palotina, va conversar uns minuts després del partit de Torremolinos al Sergi Garcés.
Bona nit, Pau i Turi, els amics del Tribuna Preferent, amb aquest empat del Sabadell avui a Torremolinos, amb aquesta sensació de que el Sabadell, amb una miqueta més, sobretot a la primera meitat, on l'equip ha estat molt bé, podia haver-se endut tranquil·lament els 3 punts, però bé, suma un altre punt fora de casa, continua sense perdre, i ja van 10 jornades, i a més, tanquem una setmana de classificació de Copa i d'un altre molt bon partit avui a Terres Malaguenyes. L'autor del gol d'avui, Arthur Bonaldo, com estàs? Bona tarda.
Bien, buena tarde.
La lástima, como decimos, es que esa primera parte, el equipo con un poquito más de acierto, merecía más que ir con el marcador tan ajustado, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Bueno, el míster nos dijo que al final es un aprendizaje, que cuando tienes una primera parte tan buena hay que terminar con gol, ¿no? Penalizar el adversario. Pero bueno, a veces el balón no entra en este sentido, ¿no? Y es un aprendizaje.
Teníamos ganas de ver la acrobacia, ha llegado la acrobacia, en verano es verdad, antes de que me riñas, en verano ya habíamos tenido un primer tastet, que diríamos en catalán, una primera prueba, pero me imagino que tú también tenías ganas. Con todos los registros que tiene este equipo, también ha llegado la estrategia hoy a la sede de un córner, le hemos puesto ya el stick, ya está visto, ya está.
Exacto, bueno, nosotros estábamos trabajando mucho balón parado, ya estábamos un poco tenso como... No quiere entrar el balón, ¿no? De balón parado. La semana pasada Agus tiene, bueno, da el palo, ¿no? El córner. Pero bueno, me alegro en este sentido que el trabajo día a día de balón parado hoy ha acabado en gol.
Y en un campo exigente, las cosas como son. Alguien pensará, hombre, el Juventud Torremolinos viene de segunda, el Sabadell también, un equipo modesto, que lo es, el Sabadell más modesto de lo que muchos creen, en el sentido de que piensan que por nombre y por historia vamos aquello por encima de las nubes, y no es así, es un equipo trabajador, pancaira, que dirían también en catalán, y como digo, en un campo exigente, donde os habéis sobrepuesto claramente en la primera mitad, quizá ha costado un poquito en la segunda, ¿no? Ahí el equipo ha entrado un poco más lento.
Sí, la verdad que sí, es un equipo que, quitando la primera jornada que pierde aquí, ¿no?, en Europa, después ha ganado a equipos aquí, ganó al Ibiza, bueno, empates, y es un campo muy difícil. O sea, nosotros ya sabíamos, hemos entrado con la humildad necesaria para eso, de saber que sería un partido difícil, ¿no? Entonces, al final valoramos el punto, nos queda este sabor amargo en plan de saber que hemos sido superiores, sobre todo en la primera parte, como dices tú, que pudimos ahí haber penalizado más, pero bueno, es un punto fuera de casa y hay que seguir así.
10 jornadas, Arthur, no te preguntaré aquello de venimos de donde venimos del año pasado, vamos a centrarnos en el presente. 10 jornadas, que tiene mucho mérito, que el equipo no pierde. Es decir, le está costando ganar, es cierto, al final, cuando no es por una cosa, es por otra, nos está costando ganar, pero claro, 10 partidos y que no hayas perdido, solo saber que eres el único equipo de toda España de las tres primeras categorías, ya habla de por sí mismo el mérito que tiene.
No, total, o sea, yo creo que es fruto del trabajo, de pretemporada, de todo el equipo. Sí, es verdad que no somos solo un equipo que defiende bien, sino que generamos bastante ocasiones. Hay momentos que el balón no entra por más o menos acierto, es normal, es fútbol. Pero no solo defensivamente se ve, pero se ve también que generamos bastante ocasiones de gol. Entonces, es quedar en esta misma línea que estamos haciendo bien.
Quizá el déficit que le falta por buscarle un pero a este inicio de temporada es que en casa, es verdad, no habéis encajado antes de que me lo digas, de 5 partidos sin encajar ni un solo gol, que tiene mucho mérito también. Quizá alguna victoria más para darnos, o para que nos deis y os deis una alegría a vosotros mismos y también a la gente, a la afición, ¿no? En este caso.
Claro, al final, cuando tú enganchas a victoria junto con empates, ahí sí es bueno, ¿no? Si tienes muchos empates y no ganas, al final no sumas tantos puntos. Pero si junto con los empates enganchas más victorias, eso te da este plus, ¿no? De estar invicto, pero también sumando de 3. Es nuestro deseo. Al final hemos venido hoy aquí para ganar. Queríamos más 3, como siempre lo hacemos en casa, pero bueno, hay que valorar también el punto.
Ahora se lo comentábamos a los compañeros también, 4 días fuera de casa, ha sido una semana diferente. Decía el míster, hemos buscado la excelencia, clasificarnos para Copa y haber ganado hoy. Nos hemos quedado en un notable alto o en un muy bien, que pondrían la nota en el colegio, pondrían un muy bien. La lástima eso, ¿no? Pero bueno, 4 días, que hombre, si haces el cómputo general, me imagino que es satisfacción. Y aparte, días, ahora también lo hablábamos, ¿no? De convivencia, de grupo, que acaban uniendo, que acaban haciendo piña.
Total, total. Y el ambiente, la verdad que es muy bueno. El ambiente es muy bueno desde pretemporada a todos nosotros. Nos llevamos muy bien y ha sido una semana bastante diferente, ¿no? Son 4 días al final fuera de casa. Yo, que mi mujer está embarazada a punto de parir, estaba ahí ya un poco preocupado. Gracias a Dios ha esperado y me va a esperar llegar en casa. Pero bueno, al final eso también, el tener un buen ambiente te hace que estos días sean más tranquilos y pasen más rápido.
Lo has dicho tú todo. Si ahora te preguntas aquello de, hombre, ¿tendrás ganas de volver? Me dirás, voy si hace falta corriendo de aquí a casa ya por las ganas que tienes de ver a la mujer, de ver a la pequeña y de ver lo que tiene que venir ya de aquí muy poquito. Nada, te has reservado la celebración y la dedicatoria. La próxima voltereta tiene que ser ya con dedicatorio para el pequeño que ya esté aquí y que sea buena noticia. Arthur, felicidades por el partido, felicidades por el gol. Lástima que nos hemos quedado con esa sensación otra vez de con un poquito más, pero la verdad es que el equipo está a un muy buen nivel y ha marcado por fin ya Arthur Bonaldo, por lo tanto este también le ponemos el check, ya lo tenemos visto y una cosa menos que nos queda por cumplir esta temporada. Que vaya bien el viaje de vuelta.
Muchas gracias.
Doncs Arthur Bonaldo, que serà pare d'aquí a molt poc. Està la seva dona a punt de parir, per tant, bé, passa per un bon moment en l'aspecte personal i en l'aspecte professional Arthur Bonaldo, després del seu gol de l'altre dia, però sobretot el que dèiem, d'enterrar un debat, un dels grans debats de l'estiu, al Sabadell. Mira que vam estar parlant hores i hores i vam escriure notícies al respecte, hi havia dubtes i què passa amb aquesta línia defensiva, i ha acabat sent, amb el permís del mig del camp que ara parlàvem, però la línia, i de la porteria, evidentment, però la línia més sòlida del Sabadell. Vull dir, si ens arriben a dir que aquesta parella, Kaiser i Bonaldo, amb el complement que vingués a la línia defensiva, estaria d'aquest nivell?
No, tenien dubtes perquè també l'hem passat al Bonaldo, el que tu deies abans, no?, amb les lesions, amb que li costava entrar i tal, clar, i el presentaves aquí amb dos centrals i deies, sí, si li passa el mateix que l'hem passat, estem venuts aquí. Però mira, tu que fuiste tan bien, de que continúes.
El nivel de Kaiser y Bonaldo está siendo espectacular. Llavors, a partir de aquí no hay cap dubte, ¿no? Amb aquests dos homes, ¿no? El nivel de la portería tampoco ho té, evidentment. Y bueno, el mig del camp tampoco ho té.
Que tenim molt bon equip, tío.
No, la conclusió és aquesta.
Tenim molt bon 11, però jo tinc dubtes quan aquest 11 falli.
Igual no falla, vés a saber.
No.
Tu que em costa, igual.
No que falli.
Igual, ja t'entenc.
Que falli en lesions.
En lesions. Però dic que potser no tenim... Mira, tu que em costa. I s'està fent també una bona feina en aquest sentit.
Va començar amb el playoff, recordem-ho. Al final, Bonaldo, no amb el mateix sistema, però també durant el playoff, tot i que no es coneixien tant, potser amb el Kaiser, que van ser la doble de centrals, i al playoff van fer molt bona feina els dos. És a dir... Algo se cocía ahí.
Per cert, que la gent preguntava per aquí què passava què passava, si és que passava alguna cosa amb Alonso Zamora? Bàsicament, recordar que aquesta setmana han viatjat 20 jugadors del Sabadell, per tant, amb aquesta convocatòria curta, la jove perla de l'Obrador no va viatjar ni a Sa Pobla ni a Torremolinos, però vaja, que està jugant de titular al filial a la Lliga Elite, està acumulant minuts i vaja, m'atreviria a dir que ara que tornem a jugar a casa amb convocatòries llargues el tornarem a veure a la banqueta com està sent habitual, esperant a veure si arriba l'oportunitat de debutar, però és que clar, amb aquest nivell que hi ha al darrere i amb aquesta exigència
és complicat.
Has d'estar molt bé.
Si no arriba l'oportunitat és que estan responent els titulars i això també és bona notícia, en certa manera.
A tot això, mira, ho parlàvem també durant l'entrevista, que no hem comentat, vaja, molt ràpid, aquesta jugada polèmica, si és que per vosaltres és polèmica, del camp del Torremolinos. No sé.
Jo entenc que l'àrbit revisi la jugada, i tot, però bueno, si al final la imatge és per tothom igual.
Estem parlant de la caiguda de Rubén Martínez, si algú no va...
Correcte, al final la imatge és per tothom igual. Ell creu que no és suficient, segurament, perquè sigui penal. A partir d'aquí, cadascú pot interpretar com vulgui, no?
Sí, aquí és el que deien al xat,
per mi, eh? Per mi el toca. El que passa és que, clar, ell remata abans de tocar la pilota. Ell remata abans i després li toca. A partir d'aquí, bueno, la interpretació pot ser de moltes maneres, no?
La polèmica em vinc a referir sobretot al que diuen per aquí pel xat, eh? Que hi ha una revisió, que l'àrbitre li ensenyen unes imatges, que s'acaba la revisió i que quan continua, quan es reprèn el joc, a la retransmissió televisiva ens ensenyen un pla, la imatge més clara
més
de totes,
clar tots.
Que l'àrbitre no li han ensenyat.
Pau, la setmana passada, amb el Nàstic, la caiguda de Kostia.
De Kostia, també, sí. Mm-hmm.
Qui diu que no és penal, això? Això és penal aquí, a Lugo i a Bulguis.
Sí, sí.
I l'àrbit va revisar-ho i no el xiula. Llavors, a partir d'aquí, cadascú que interpreti el que vulgui, no? En quant a aquestes jugades. Perquè jo crec que perquè a la primera federació hi hagi un penal, ha de ser tan clar, tan clar, que si no, no el xiularan.
El tema de que es penalitza l'àrbitre si es corregeix...
Aquí per mi és una de les
jo crec que és...
dels punts febles del sistema, de la norma. Que recordem, si l'àrbitre rectifica la seva decisió al camp, això li computa com
negatiu.
Un negatiu.
Correcte, i ara començarà allò del quart àrbitre.
Sí, de fet va començar ja l'altre dia.
Mm. I si ho corregeix el quart arbitre també es penalitza?
No,
que al final s'ha de veure, perquè al final és un col·lectiu arbitral que vulguis o no, si tens
sí.
Amistat o el que vulguis amb el primer àrbitre, potser no vols veure algunes coses. Entenem sempre l'objectivitat com a el punt neutre entre tot l'arbitratge, però...
Deia per aquí el Martí que la mateixa imatge la passen abans que arribi l'àrbitre i quan l'àrbitre acaba la revisió. Que la passen dos cops i l'àrbitre no la veu. Si és així, ja et dic, a nosaltres ens va cridar l'atenció aquí a la Transmi just després, perquè va ser acabar la revisió amb unes imatges que tots van veure també com estaven ubicades les càmeres al camp del Torremolinos, perquè l'espai és el que és, i que al final, just quan acaba la revisió, t'ensenyen la imatge més clara. Dius, ostres, tu... O sigui, queda una mica cara de babau. Sí. No sé si l'àrbitre hagués canviat o no la seva decisió.
Jo crec que no.
Però
parla malament del protocol i de com s'està fent
servir. Et permet dubtar de com s'estan fent les coses.
Sí, sí.
I en el dubte, quan ets objectiu, no hi ha dubte.
Ara sí, una mica el que dèieu. També ha de ser molt clar... com diu l'Adri per aquí, si el problema no és el futbol videosuport, és com s'aplica aquest futbol videosuport a primera federació.
És el que jo acabo de dir.
Sí, sí, i com pot penalitzar un àrbitre el fet d'haver de recollir cable i assumir que
entre això, ha pifiat. També, última jugada del partit, com qui diu, 1-1, a fora.
Crec
que s'ha juntat moltes coses aquí.
Això és com el fora de lloc és una història que jo porto anys que no l'entenc.
O sigui, els mil·límetres... Ah, no, de deixar continuar.
Continuar.
Sí. No, no, yeah. A part de deixar continuar, la història d'aixecar la bandereta quan tu no saps si és fora de lloc o no és fora de lloc. Però, bueno, és una... jo estic al lateral sempre.
Sí.
I jo fa molts anys que vaig al Sabadell, però jo no acabo d'entendre en moltes situacions per què aixecar la bandereta si tu no tens clar. Perquè hi ha fora de lloc que no són tan clars com per aixecar la bandereta, però bueno, és forma part
de l'àrbitre.
Forma part del col·lectiu arbitral.
Sí, sí. Mira, explicava, diu per aquí el Culi, que el Jordi Sunyer, que això va passar el dia del Nàstic, per exemple, a casa, que Televisió de Catalunya posa 6 càmeres, però que el Futbol Video Suport només disposa de 2 càmeres. És que ho vam veure perfectament, per exemple, amb la revisió de l'altre dia. Però bé, per fer això, sincerament, no sé, li hauríem de donar una volta, perquè... En fi, jornada 10 i encara estem amb polèmiques d'aquest tipus. A tot això, ja que parlem del Nàstic, ens queden uns minuts per comentar un parell de coses. Luis César, cessat. Ara fa,
caído,
ara fa uns minuts.
Estava cantat.
Sí, ja estava sentenciat, aquest 0-3 sí, contra el madrileño.
Al final ha caigut ahir abans que nosaltres, Walter Ull.
Correcte, correcte. Sí. Correcte.
El Nàstic és un equip que està fet per pujar i hi ha empreses ja. Evidentment, hi ha nervis, hi ha empreses, perquè no està a dalt de com s'esperava, i bueno, però bueno, és un problema d'ells, evidentment no és el nostre.
Sí, sí, no. A mi, de tot això, sabem que és una categoria exigent, la Primera Federació. El que més m'alegra aquesta temporada és no estar, poden passar mil coses, sempre diem en el futbol, però lluny, però està ara mateix molt lluny, molt, molt, molt lluny, de totes aquestes, de tots aquests debats de banqueta calenta, de sí, sí. Ai, 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 de dubtes... Sí. Vull dir, crec que si, una de les coses més positives d'aquestes primeres 10 jornades és que la figura de Ferran Costa ha generat pràctica unanimitat a l'entorn del Sabadell.
Sí,
sí, sí, sens dubte.
Sens dubte.
És el que deia abans, no?, que ja signaven tots la tranquil·litat aquesta que tenim i bueno, la figura de Ferran Costa per fer-li una estàtua,
A mi m'ha sorprès.
A mi m'ha sorprès també molt.
Perquè jo pensava que Ferran Costa, bueno, venia de l'Andorra, havia estat a l'Andorra també, i bueno, no va, allà no va tindre molt èxit, diguem, però aquí ha vingut i, a més, tinc la certesa que amb el futbol base està implicant molt bé també, perquè tinc amics que són entrenadors de futbol base i s'està implicant molt bé també el futbol base i vol conèixer el club i vol conèixer, bueno, tot el que és la seva història i, bueno, està molt bé també, no? Està molt bé que vulgui estar al costat del club i saber el que representa el Sabadell, no?
Uriol, no sé si volies afegir alguna cosa també.
No, al final jo crec que el dubte que podien tenir inicialment és pel tema d'experiència en banquetes, sí que va estar a l'Andorra, va fer bona temporada, o dic que al final potser el moment de decisiu d'entrar o no a play-off el van cessar, però sí. En general sí que va fer una bona temporada. Llavors crec que potser el dubte en quant a nosaltres, que veníem d'una molt mala experiència en quant a entrenadors, a més de bueno, podríem dir una xifra de 2, entrenadors
per temporada,
trobar-nos amb aquesta estabilitat que no la tenim des de potser...
És clau. I com viu el partit,
és Antoni Hidalgo.
Han sigut una sàvia nova i al final és moment de dir, vale, podem fixar-nos una altra cosa, podem començar a mirar altres temes que no siguin esportius o de la direcció esportiva en aquest sentit, per mi és sí. Vital.
Divendres podeu una nova Creu Alta?
Sí.
Sí?
Agenda bloquejada.
No sé, perquè...
Agenda bloquejada,
no podeu. És que amb el tema dels horaris...
La pregunta és, qui no anirà? Que aixequi el dit.
No, nosaltres sí, però hi ha gent que no podrà aquest divendres.
Nosaltres hi serem.
Mira, doncs teniu sort. I el següent també, el de diumenge
també,
quarts de nou, eh?
Sí, també.
Volia acabar fent una mica allò la ploraneta, eh? Però
al final el tema dels horaris...
Ara tenim dos horaris a casa que...
Sí, el tema dels horaris, pues... no podem controlar. Llavors el partit es juga en hores i qui pugui anar pot anar i qui no pugui anar, pues no podrà anar.
Quan abans assumim que aquests són els horaris, sí. Millor, perquè si no estarem plorant tot l'any perquè posaran horaris que ens agradaran i horaris que no ens agradaran.
L'altre dia a Europa, no amb el San Luqueño, sinó 2 setmanes cap enrere, va jugar a les 9 de la nit, em sembla, si no m'equivoco, o 8:45, amb la il·luminació que hi ha al nostre Ardenya. Bueno. Bueno, sin comentarios.
L'altre dia Nàstic 7.000 persones al...
No, jo dic per tema d'il·luminació, d'instal·lacions.
Sí.
O sigui, van posar el partit de l'Europa a 8:45 o a 9 de la nit, em sembla. I, bueno, Bé, al final, a partir d'aquí pots esperar qualsevol cosa.
Ara no podem dir res de la Unió i l'eliminació nosaltres, eh? Ara no podem...
No. Jo crec que aquí al final s'hauria de fer una reflexió i al final són horaris que... U, el que tindrem aquest divendres a les 7 perjudica la gent que treballi divendres a les 7. És horari on molts comerços estan oberts. I per la canalla, que és on anava l'altra part de la qüestió, pels pares amb canalla, un horari de diumenge a quarts de 9 del vespre, doncs home, també és discutible. Però al final, com diuen per aquí, qui paga mana la televisió. Per cert, article també que teniu al web de Ràdio Sabadell, del Sergi Parc, parlant sobre diners. 125.000 euros, aproximadament, rep el Sabadell aquesta temporada per drets televisius. Que em diu el Roger que marxi. Que vinga, que s'acaba el temps. Adéu, senyors. Gràcies, José Antonio. Adéu, fins demà a l'Hotel Suís. Adéu.